Bon dia als treballadors de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, diuen prou.
L'informatiu del migdia.
Simplement és des de la pandèmia s'ha evidenciat i agreujat una manca de personal, però tant assistencial com no assistencial, vull dir, és en general,
Són les paraules de la presidenta del comitè d'empresa, Nàdia Toberias. A partir d'aquest dimecres han sortit a protestar els treballadors a l'exterior de les instal·lacions al centre per reclamar la millora de les seves condicions laborals. Des del comitè d'empresa asseguren que fa falta personal, troben a faltar empatia per part dels alts càrrecs i reclamen les retribucions, que ara van destinades al consum energètic. Les protestes es faran durant aquest mes i no descarten que segueixin repetint. De seguida coneixem els detalls de la situació a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i també sobre el comunicat que ha emès aquest matí la direcció del centre hospitalari. Abans, però, repassem la resta d'actualitat del primer informatiu d'aquest mes de novembre. Avui és dimecres 2 de novembre i repassem la resta d'actualitat en titulars. Per la seva banda, com comentàvem, la direcció de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa assegura que han pres mesures per pal·liar la sobrecàrrega de treball dels professionals. En un comunicat a més aquest matí, reconeixen que la manca de personal és una problemàtica que s'està agreujant i que després del Covid l'hospital està vivint una situació d'elevada complexitat. En turisme, el Pont de Tots Sants ha deixat bones dades d'ocupació a la Garrotxa amb una clara influència del bon temps. Les dades d'ocupació d'aquests dies igualen a les del 2019, l'últim pont sense restriccions contra el coronavirus. Els apartaments d'habitatges ús turístics han penjat el cartell de complet i el turisme rural ha superat el 90%. A Cultura, Òmnium Garrotxa tanca aquest divendres els actes de celebració del seu 50è aniversari amb una conferència del president nacional de l'entitat, Xavier Antic, a la Sala Turín. També a l'apartat cultural, Anna Malagrida presenta la Pedra del Diable 2022. Es tracta d'una videoinstal·lació que parteix de la història del paisatge de la zona volcànica de la Garrotxa. S'han convidat 10 artistes de 10 ciutats catalanes a explorar diferents punts de la comarca. En esports parlarem de Joel Pagès, que debuta oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot. Un any i 37 dies després de patir una parada cardiorrespiratòria, el jove jugador olotí va complir un dels somnis de la seva vida, debutar amb el primer equip. I també en esports, la 28a edició del Memorial Raúl Ramos de natació segueix superant rècords. Enguany seguirà la mateixa línia que altres edicions, que quasi van comptar amb 400 inscrits i amb nedadors de gran nivell a la piscina del Club Natació Olot. La principal novetat serà l'increment que hi haurà en els premis econòmics.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Moment d'obrir la pàgina de l'àmbit internacional. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem amb l'Aniol Puigverd, Pigmi Taxi, una sola aplicació per als 10.000 taxis de Barcelona.
L'aplicació per demanar taxis a través del telèfon mòbil de TMB entra en funcionament aquest dimecres.
Investiguen un abús sexual a una menor d'11 anys en un túnel del terror de Badalona.
La policia ha identificat els presumptes responsables, dos menors de 13 anys.
En successos detenen la Diablesa, una de les fugitives més buscades per la policia espanyola.
Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, l'única dona de la llista dels 10 més buscats publicada per la Policia Nacional al maig, va ser detingut a l'Equador, on s'amagava.
A la pàgina internacional, primer intercanvi de míssils entre les Corees. Seul respon a un impacte a 50 quilòmetres de la costa.
Un míssil de Corea del Nord ha caigut davant de la costa de Corea del Sud, que ha decidit respondre-hi amb 3 míssils més.
En eleccions a Israel, Netanyahu tornaria a governar, però necessita l'extrema dreta.
Segons les enquestes, a peu d'urna, l'extrema dreta duplica escons i les esquerres gairebé desapareixen.
I també a la pàgina política d'eleccions, Bolsonaro, al Brasil, no admet explícitament la derrota, tot i que diu que respectarà la Constitució. situació.
El Brasil viu les primeres protestes contra el triomf de Lula da Silva amb carreteres bloquejades per camioners arreu del país.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La de novembre, per tant, la temperatura es posa ja normal de novembre, per tant, en qüestió de 2 o 3 dies haurem canviat 2 mesos el calendari termomètric. I això vol dir que notarem fred, seran temperatures que poden baixar uns 8 graus respecte al que tenim aquests dies. Podria caure alguna pluja a l'interior del nord de Girona, sembla que poc important.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria de l'informatiu d'aquest dimecres 2 de novembre de 2022. I ho fem parlant dels treballadors de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa que han dit prou. A partir d'aquest dimecres, ja ho han fet aquest migdia, surten a protestar a l'exterior de les instal·lacions al centre per reclamar la millora de les seves condicions laborals. Des del comitè d'empresa asseguren que fa falta personal, troben a faltar empatia per part dels alts càrrecs i reclamen les retribucions, que ara van destinades al consum energètic. Les protestes es faran durant aquest mes i no descarten que segueixin repetint.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La situació dels treballadors de l'Hospital d'Olot comença a ser preocupant. Diuen que treballen amb neguit, que estan sobrecarregats de feina, cansats i desmotivats i que això provoca baixes laborals i que hi hagi professionals que marxin del centre. A més, asseguren en un comunicat que això repercuteix en l'atenció a l'usuari. És el missatge que traslladen des del comitè d'empresa que fa un pas endavant i exigeix solucions a 3 punts clau. Un d'ells és que prenguin mesures davant la falta de personal que es venia arrossegant des d'abans de la pandèmia i que ara s'ha agreujat. Reclamen més ajuda per tenir unes condicions laborals dignes i evitar problemes que, segons els sindicats, fins i tot afecten a la pròpia salut del treballador. També demanen a la direcció més empatia, ja que es queixen de que no se'ls ha escoltat prou des de fa molt de temps.
Simplement és des de la pandèmia s'ha evidenciat i agreujat una manca de personal, però tant assistencial com no assistencial, vull dir, és en general, I bueno, ens fa sortir al carrer perquè estem cansats i desmotivats a l'hora de fer front a altes càrregues laborals. I això produeix un patiment físic i emocional al treballador i es tradueix moltes vegades en una pèrdua de salut. Hem vist com s'ha incrementat les baixes laborals entre companys, inclús alguna fuga de professionals cap a altres institucions. I es treballa últimament amb neguit. La manca de personal ens fa treballar molt de neguit.
Els treballadors també denuncien que se'ls ha reduït la retribució variable en funció del compliment d'objectius per l'augment dels costos energètics. No entenen la decisió i demanen que no repercuteixi en ells les despeses de manteniment del centre.
Però ens trobem que aquest any s'ha tancat amb un pressupost molt més just perquè s'ha tingut que derivar una gran despesa a pagar la tarifa de la llum, no? Ja sabem tots que amb aquest canvi que ha hagut energètic, doncs això s'ha tingut que destinar una part important del pressupost a pagar aquest augment de tarifes. Llavors ens trobem que aquesta retribució variable doncs ha quedat molt minsa, no? Ha quedat en un 30%. Llavors el personal, els professionals estan doncs enfadats perquè no entenen com pot anar aquesta despesa a càrrec, no? Del treballador, a càrrec d'aquesta retribució.
Els treballadors diuen que estan desgastats i que se senten menys tinguts. Ara han decidit que aquest esgotament tant físic com mental se sàpiga i es faci públic.
Tenir que poder gaudir de vacances o dies personals o inclús d'una baixa laboral, doncs que s'hagin el personal que quedi hagi d'assumir més càrrega assistencial, no? O aquest tancament de llits i que l'usuari doncs, hagi de fer una estada a urgències tota la nit perquè pugui tenir un llit o s'hagi d'anul·lar intervencions quirúrgiques programades perquè, bueno, per tot això, no? Per la falta de personal, tancament de llits, bueno, és tot com un peix que es mossega la cua, no? I llavors, bueno, jo penso que els professionals ja han dit prou. Estem bastant motivats per poder sortir sense por a l'exterior i poder-ho fer públic.
Aquest dimecres, els treballadors i les treballadores de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han sortit a l'exterior del centre per fer públic i evident el seu malestar, unes concentracions que s'aniran repetint fins que se'ls escolti. I en la mateixa línia, la direcció de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa assegura que han pres mesures per pal·liar la sobrecàrrega de treball dels professionals. En un comunicat emès aquest matí, reconeixen que la manca de personal és una problemàtica que s'està agreujant i que després del Covid l'hospital està vivint una situació d'elevada complexitat. La direcció també estén la mà al comitè d'empresa per continuar negociant les seves reivindicacions. Aniel Puigbert.
En el comunicat, la direcció de l'hospital diu que la falta de personal ve motivat pel reforç d'altres centres, com el de Campdevànol o el Trueta de Girona. Asseguren que han pres mesures per evitar la sobrecàrrega de feina que denuncien els professionals, com el tancament d'alguns llits a les unitats d'hospitalització o la reprogramació d'algunes intervencions quirúrgiques ajornables. A banda de respectar els dies de vacances, la Fundació diu que l'absentisme laboral del centre és de gairebé el 8%, molt a prop de la mitjana catalana. Sobre el pagament de les retribucions per objectius que han de cobrar els professionals que, segons els sindicats, ara s'han dedicat a pal·liar la despesa energètica, l'hospital diu que el 2021 s'han pagat totes. En el comunicat, la direcció de l'hospital nega que hi hagi indiferència per part dels superiors i falta de comunicació amb el comitè d'empresa i assegura que continuaran oberts a reunir-s'hi periòdicament.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes i parlem de turisme perquè el Pont de Tots Sants ha deixat bones dades d'ocupació a la Garrotxa amb una clara influència del bon temps. Les dades d'ocupació d'aquests dies igualen a les del 2019, l'últim pont sense restriccions contra el coronavirus. Els apartaments o habitatges d'ús turístics han penjat el cartell de complet i el turisme rural ha superat el 90%. La meteorologia ha estat la gran aliada per a totes les modalitats d'allotjament, inclosos els càmpings. Les cases de colònies han pogut estar operatives al 100%.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
El Pont de Tots Sants és un dels més importants a la comarca per l'afluència de visitants. El d'aquest any recupera les dades i els hàbits de la societat d'abans de la pandèmia. Aquests dies de pont, els allotjaments turístics han registrat un número idèntic al del 2019, un 82% d'ocupació turística. Els allotjaments preferits dels visitants han estat els apartaments i habitatges d'ús turístic, que han registrat un 100% d'ocupació durant aquests 4 dies, sobretot famílies provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'oficina de turisme de Besalú ha atès durant aquests dies un miler de persones, segons la seva responsable, Lourdes Sivecas.
Podem dir que durant aquest cap de setmana i aquest pont llarg, doncs, hem notat, doncs, evidentment, una afluència important de visitants. Des de l'oficina de turisme portem que hem atès unes 1.000 persones aproximadament, però bueno, creiem, doncs, que valorem positivament, doncs, el turisme que ens ha visitat durant aquest cap de setmana a Besalú.
Tot i el bon temps, els càmpings han tingut poc més d'un 50% d'ocupació durant aquests dies. Per altra banda, el turisme rural ha superat el 90% d'ocupació, arribant fins al 91,5%. A Santa Pau, l'oficina de turisme ha atès unes 200 persones. Jordi Gómez, tècnic de turisme de Santa Pau, diu que els aparcaments Corona del poble s'han omplert de seguida durant els 4 dies i que calen solucions per les autocaravanes.
Doncs aquest pont de 4 dies, com sempre passa la tardor, s'omplen els dos pàrquings molt aviat, se satura la zona, molta gent que visita, sobretot és com la nostra temporada alta, la tardor, per la caiguda de les fulles, el canvi de color, de la fageda i tot això atrau molta gent.
Els hotels i pensions han registrat un 86% d'ocupació i les cases de colònies han fregat el 80%. El bon temps ha estat la gran diferència respecte a altres ponts de Tots Sants.
La informació és el que ens mou. Radiolot, la referència en informació de proximitat. totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Òmnium Garrotxa tanca aquest divendres els actes de celebració del seu 50è aniversari amb una conferència del president nacional de l'entitat, Xavier Antich, a la Sala Turín. Paral·lelament, el col·lectiu ja està treballant en un llibre que recull el mig segle d'història d'Òmnium Garrotxa i que es publicarà l'any vinent.
El 1972, Òmnium Garrotxa es va convertir oficialment en una entitat que tenia com a principal objectiu defensar la llengua i la cultura catalana. 50 anys després, amb més de 2.500 socis, celebren el mig segle de vida de l'entitat amb un seguit d'actes que s'acaben aquest divendres a la Sala Turín amb la participació del president d'Òmnium, Xavier Antich. Antich parlarà sobre el seu paper, la seva lluita i el seu compromís amb l'entitat. Una xerrada on, a part de repassar aquests 50 anys, també exposaran els objectius més pròxims de l'entitat garrotxina. Una de les membres de la Junta i expresidenta d'Òmnium Garrotxa és Nuri Bataller.
Aquí a la comarca, continuar amb tota la tasca que fèiem a nivell més cultural, de llengua, de cultura, però també, sobretot, posar l'accent en tot el que és la part de cohesió social. Sense la... que tothom anem a la una, sense que ens deixem... O sigui, si hi ha algú que es queda endarrere, això no s'està assolint, no? I llavors, doncs, també tota la part de cohesió social, intentar treballar amb totes les entitats i amb totes les complicitats que puguem per ajudar a que aquestes fractures socials, totes aquestes desigualtats socials, doncs, poder-los revertir, no? I sobretot d'anar cares al nostre objectiu, que és doncs, la República Catalana i la independència.
Per celebrar aquests 50 anys de vida d'Òmnium Garrotxa, aquest divendres també volen fer un reconeixement a tots els membres de la Junta que han portat l'entitat durant aquest mig segle. Posteriorment faran un concert amb el grup Niu. Des de l'entitat tenen previst que aquest sigui l'últim acte d'aquest any. Per deixar un testimoni gràfic de la història d'Òmnium a la Garrotxa, estan treballant també en un llibre que repassarà la història del col·lectiu. Serà escrit pel periodista lutí Jordi Casas i es publicarà el 2023.
Editarem un llibre que sigui com un recull d'aquests 50 anys, però no com una cronologia que potser costen una mica de llegir, no? Sinó que sigui més aviat una cosa més amena o més... que sigui més fàcil, però que reculli d'alguna manera aquests 50 anys, que seran impossibles d'explicar tot fil per randa. Per tant, que sigui una manera maca i alegre i festiva de llegir.
L'acte que tancarà els 50 anys d'Òmnium Garrotxa es farà aquest divendres a la Sala Turín a les 7 de la tarda. L'entrada és lliure per a tothom i tots els assistents tindran com a obsequi un clau elaborat pels propis membres de la Junta de l'entitat.
I en l'apartat cultural abans dels esports, Anna Malagrida presenta la Pedra del Diable 2022. Es tracta d'una videoinstal·lació que parteix de la història del paisatge de la zona volcànica de la Garrotxa. S'han convidat 10 artistes de 10 ciutats catalanes a explorar diferents punts de la comarca i tractar com expressar l'estima de la natura de l'entorn propi.
L'informatiu del migdia.
El Museu de la Garrotxa presenta una videoinstal·lació inspirada en Joaquim Vayreda i que gira entorn del menhir de la Pedra del Diable de Santa Pau, mostrant un passat màgic dins l'imaginari popular. És una de les 10 propostes artístiques del projecte Natura Viva, el qual pretén conscienciar i reflexionar sobre l'evolució de la nostra empremta i del seu impacte a la biosfera. El gran objectiu de l'exposició és tenir una percepció de l'entorn garrotxí amb una mirada més crítica, humana i constructiva. Anna Malagrida explica la seva nova obra.
És a dir, la realitat existeix als nostres ulls perquè està il·luminada i quan està fosc no veiem res. Aleshores, jo he treballat sobre l'entorn més natural, més conegut de la regió de la Garrotxa, lligada a la ciutat d'Olot, que és els volcans i la fase en Jordà. És els tòpics, però que va ser la manera que jo vaig entrar en contacte amb aquesta regió, amb aquesta zona, quan era petita. Vaig venir amb una excursió amb el col·le i vaig anar a visitar el volcà de Santa Margarida, que a més es deia com Malagrida, em feia gràcia, perquè hi havia com un joc, i en arribant allà jo m'imaginava que era una zona molt fosca i que era un volcà, i bueno, quan ets petit t'imagines l'infern, no? I de sobte van veure que era una ermita que estava en una plana i que es podia viure dintre un volcà. Va ser com un moment així molt estrany.
Anna Malagrida és nascuda a Barcelona, però viu i treballa a París. És un artista que es dedica al vídeo i a la fotografia. Estructura les seves imatges a l'entorn de la poètica de l'exposició entre l'espai interior i exterior, llum i foscor. La seva mirada es col·loca sobre la fràgil relació de l'exposició l'ésser humà amb el seu entorn. Ha fet exposicions a Alemanya i França, entre d'altres. Malagrida parla sobre el seu vincle amb la Garrotxa i explica que és una exposició especial.
Amb aquest projecte també hi ha el fet de que jo no coneixia quasi la regió de la Garrotxa ni Olot, tot i que la meva família és originària d'aquí. Però de petita mai he vingut ni de vacances ni res, jo fa 20 anys que visc a París. I el fet de treballar en aquesta zona feia molta il·lusió. Però en arribant aquí també va ser com una mica un repte, no? Perquè està el meu nom hiperconnectat amb tota la zona. I va ser també buscar el meu lloc, quin era, no? I com parlar d'alguna cosa que conec poc, però que està alhora absolutament relacionada per la gent que està aquí.
L'exposició s'ha inaugurat aquest dissabte i es podrà visitar gratuïtament fins l'11 de desembre a l'Hospici d'Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
A la carpeta esportiva avui, protagonista Joel Pagès, que debuta oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot. Un any i 37 dies després de patir una parada cardiorrespiratòria, el jove jugador olotí va complir un dels somnis de la seva vida. Va tenir els primers minuts oficials i ho va fer a la Josep Jou, amb una ovació per part del públic i els seus familiars a la grada. En una entrevista al tercer temps de Ràdio Olot, en Joel explica com ha estat la recuperació i remarca la importància dels desfibriladors als equipaments esportius.
Joel Pagès és el nom propi del jove olotí de 16 anys que va debutar oficialment amb el primer equip de l'hoquei Olot aquest dissabte. Ara fa poc més d'un any, Pagès va debutar a la pista del Barça B en un partit de la Lliga Catalana Plata, on va patir una aturada cardiorrespiratòria que va deixar el pavelló Llars Mundet totalment en silenci. Després del gran ensurt del jove olotí i dels seus familiars, Pagès ha debutat per primer cop en un partit d'hoquei plata un any i 37 dies després, a casa, amb la seva gent i amb un pavelló que el va ovacionar només entrar a la pista. Pagès va haver de deixar l'esport per un temps i uns mesos després ha debutat en competició oficial a la segona màxima competició estatal.
Bé, al principi doncs, els metges em van dir que m'havia de tenir l'esport, vaig estar 2-3 mesos sense poder fer esport i després els metges van estudiar el cas, van mirar tot el que em passava i a dia d'avui encara no saben el perquè del que em va passar, però els metges van dir que podia tornar a fer esport. I aquesta temporada, en principi, tot normal, puc fer esport normal i, en principi, tot bé.
Durant l'aturada cardiorrespiratòria que va patir Joel Pagès després de ser substituït, un desfibrilador que hi havia al pavelló i les dues sanitàries que el van reanimar li van salvar la vida. Molts equipaments esportius estan implantant cada vegada més desfibriladors. No obstant, des de serveis mèdics també estan realitzant cursos per saber-lo utilitzar.
Per mi, doncs, això em va salvar la vida, que hi hagués el desfibrilador i també agents allà de l'ambulància al pavelló, i jo crec que és molt important que n'hi hagi i que també que sàpiguen fer servir el pavelló, perquè en molts pavellós n'hi ha però no se saben fer servir, i jo crec que és molt important pel cas que em va passar a mi, no? Doncs que n'hi hagi i que la gent el sàpiga fer servir.
Després de començar la pretemporada amb l'equip juvenil de l'hoquei Olot, Joel Pagès va debutar en competició oficial a la Josep Jou contra el Companyia de Maria de Galícia. Tot i la derrota de l'equip per 3-5, serà un debut que en Joel mai oblidarà.
Deixem de banda els patins i parlem de natació, perquè la 28a edició del Memorial Raúl Ramos de natació segueix superant rècords. Enguany seguirà la mateixa línia que altres edicions, amb quasi 400 inscrits i amb nedadors de gran nivell a la piscina del Club Natació Olot. La principal novetat serà l'increment que hi haurà en els premis econòmics.
Un dels trofeus més importants del Club Natació Olot torna aquest diumenge. Després de l'edició de l'any passat, on va haver-hi 390 participants, aquesta 28a edició del Memorial Raúl Ramos també estarà entorn als 400 inscrits. De moment hi ha apuntats uns 20 clubs, no només de l'àmbit provincial, sinó d'arreu de Catalunya, i la novetat de que enguany hi participarà un club a nivell estatal. En aquesta edició lluitaran pels trofeus a nivell femení l'Àfrica Zamorano i la Marta González del Club Natació Sant Andreu, amb dos participants als Jocs Olímpics de Rio. El director tècnic de la secció de natació del Club Natació Olot és Diego Méndez.
Sí, la verdad que como cada año es una competición que motiva mucho a nuestros deportistas. La verdad es que les hace mucha ilusión participar aquí en casa, competir en casa delante de familiares, de amigos. Y a nosotros como club organizador la verdad es que nos hace mucha ilusión traer gente con tanto alto nivel aquí a casa y que puedan competir de tú a tú con nuestros deportistas, pues la verdad es que estamos deseando que llegue el momento y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas.
Igual que l'any passat, el trofeu Raúl Ramos, que cada any organitza el Club Natació Olot en honor a un dels entrenadors més importants de la història de l'entitat, serà el primer circuit dels trofeus del Girosona de Natació. Enguany, la principal novetat és l'increment en els reconeixements econòmics. No només el primer classificat tindrà un premi econòmic, que en aquesta edició serà de 200 euros, sinó que el segon i el tercer classificat també rebran 100 i 50 euros respectivament. Pel que fa a la resta del funcionament del memorial, seguirà la mateixa línia que altres anys.
Bueno, la competición, al igual que otros años, consta de dos sesiones. La sesión de mañana, donde tenemos las finales directas de los 200 y los 100, que son eliminatorias. Por la tarde tenemos las finales de los 100 y la ronda de los 50 libres, que es ronda eliminatoria. Van pasando de 32 nadadores hasta que solamente quedan dos y se juegan el uno con el otro el primer puesto.
La 28a edició del Memorial Raúl Ramos tindrà lloc aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Olot. Es dividirà en dues sessions, una al matí, que començarà a 9:45, i una a les 4 de la tarda. Les diferents proves es podran seguir en directe per la plataforma Esport Plus.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 2 de novembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.